Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem en la direcció, en el Centre Balear de Ciberseguretat, que recentment ha oferit llicències gratuïtes per auditories en ciberseguretat. En què han consistit aquestes auditories gratuïtes? I, per cert, com anem de... consciència digital a les empreses. Mos agafem seriosament el que és la ciberseguretat o deixem portes obertes perquè entrin delinqüents? Ara parlarem amb el director general d'Innovació i Transformació Digital de tots aquests temes. Després direm adeu a una professora i directora molt estimada que se jubila des que de 20 anys de ser la directora de l'Institut Antoni Maura, aquí de vora els estudis de, de ràdio i B3. Ha estat 20 anys a l'Antoni Maura, un institut que ha donat noms internacionals com Rossi de Palma o Xenoa, i que és com una espècie de família, el Maura, perquè qui no encaixa a altres bandes encaixa en el Maura, i per això professors, docents i personal no docent pràcticament se senten l'institut com a seu, com si fos la seva segona casa. I després tornarem a parlar de camins, perquè sembla que la plataforma Procamins ha tornat a denunciar que el camí de la Roca, que antigament era públic, ara els propietaris de les finques per on hi passa hi volen posar una altra tanca. Clar, demanen a l'Ajuntament que prengui mesures perquè aquest camí no quedi tancat, perquè era una excursió dins Manacor típica pels manacorins, anar a fer el camí de la Roca. Ells, la plataforma Procamins, juntament amb Gatma, s'estan queixant d'aquesta situació. I, bueno, com que avui és dimecres, per acabar el programa, na Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos parlarà de moda. Com han d'anar vestits aquest estiu? Un jovenet que està més a prop de 60 pot anar vestit, igual que un jovenet que està d'hores 30. Tot això vos ho contestaran a Mallorca Jove i les seves experts en moda, que també intervendran. En Yolanda Ruiz de la producció, Iker Hernández en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. Ja ho deien Daft Punk, que som humans després de tot. Per molta tecnologia, som humans. Human after all, deien els francesos Daft Punk. I clar, les persones mos podem equivocar, les màquines no tant. Per això el govern, a través del Centre Balear de Ciberseguretat, ha oferit a empreses i institucions de les illes llicències per a auditories de ciberseguretat, per saber el seu nivell de protecció digital, detectar vulnerabilitats i fer-li recomanacions per millorar la seguretat de la seva organització en un món tan digitalitzat que és molt difícil arribar a estar segurs de tots en la quantitat de ciberatacs que hi ha. Saludem Sebastià González, director general d'Innovació i Transformació Digital. Senyor González, bon dia, benvingut.
Bon dia, Jaume, muchas gracias.
Bueno, crec que heu fet una eina d'autodiagnòstic a la mateixa web del Centre Balear de Ciberseguretat. En què consisteix aquesta eina? És un qüestionari o les mateixes empreses se poden autodiagnosticar i saber si van bé o si van malament? Com és això d'una eina d'autodiagnòstic?
Pues eso es, como bien su nombre explica, es pequeña herramienta, ¿no?, que hemos creado para esas empresas que desconocen su nivel de ciberseguridad en su empresa puedan tener una respuesta rápida de cómo se encuentra a nivel de ciber. No solo eso, sino que también si hay algún punto que se puede mejorar, ¿no? Pues también ponemos a disposición unos recursos de empresas de Baleares que se dedican a poder cubrir las necesidades de ciberseguridad de su empresa.
Clar, i tot això, m'imagino que analitza ordenadors, servidors, xarxes, els col·legues electrònics, les aplicacions, que avui en dia són moltes coses a analitzar, no?
Eso es, analiza todo lo electrónicamente posible, ¿no? Incluso protocolos de contraseñas ciberseguras, accesos, credenciales. Bueno, le van a hacer unas preguntas, una serie de preguntas, y va a contestar cada empresa cuál es su idiosincrasia, ¿no? Dentro de su operativa diaria.
I també una cosa que no sé si ho entes, llicències gratuïtes de programari. Què significa això? Tots els que ho han demanat abans de dia 12 han accedit a aquestes llicències gratuïtes de programari. Què és això?
Pues sí, pues aparte de que en la propia Dirección General tenemos unas ayudas para digitalización de empresas, donde, por supuesto, la parte ciber está contemplada. Esto no era dar un dinero para algo en concreto de ciber, sino poder proporcionar licencias de ciberseguridad gratuitas para facilitar el despliegue de algunas de las mejoras identificadas tras el propio diagnóstico de la empresa.
Clar, ara estic entrant en aquesta eina d'autodiagnòstic, de bones activitats, si pertanys a qualsevol sector estratègic, el número d'empleats, clar, si tens formació en ciberseguretat, perquè, clar, avui en dia, jo no sé, per exemple, les dades sensibles, la documentació interna, sistemes per guardar, segons quins informes, jo sé que el cloud computing, avui en dia, el Nigul, està agafant força, perquè hi ha molta gent que fins i tot, una vegada en Somet se'n va, me va contar un informàtic, una vegada en Somet se'n va a un banc, a una caixa forta, amb una còpia de seguretat, amb un backup de tota la informació, perquè ja fins i tot no se fien de res. El cloud computing, avui en dia, vostè què opina? Perquè, clar, al cap i a la fi pertany a una empresa, hi ha una sèrie de servidors, i no sé fins a quin punt tenir aquestes dades importants en el Nigul. Vostè creu que és segur? És que no sé, jo de vegades hi penso, jo tinc un drive i un altre drive, i no sé si el meu o no el meu allò. Què opina?
A ver, hay que tranquilizar a los oyentes porque el cloud computing, sobre todo los principales proveedores de servicios más importantes, son totalmente seguros, ¿no? Lo que hay que velar muchas veces es por la seguridad de las contraseñas de acceso a ese cloud computing, ¿no? Que a veces es donde falla, o sea, la típica contraseña 1234 ya no. Eso tendría que estar erradicado, ¿no? Contraseña segura, que es lo que marca, lo que repetimos siempre, ¿no? Al fin y al cabo, no es tanto un hacker que pueda hackear la nube, porque al fin y al cabo estos servidores están alojados en España muchas veces, ¿no? Y ya tienen un servicio de ciberseguridad propio para que la parte física, la parte lógica no puedan acceder, sino que, siempre lo digo, ¿no? El peor ataque que se sufre siempre es el de ingeniería social, ¿no? El de poder pedir a esa persona que tiene acceso a la nube, oye, dame tu contraseña, ¿no? Lo hemos visto con los ataques de phishing. No sé si conocen los oyentes lo que es el ataque de phishing, pero es esa persona que se hace pasar por empleado del banco para decir, oye, pues vamos, tenemos una transferencia, por favor, danos la cuenta, la contraseña, y la gente pica muchas veces, ¿no? Este yo creo que muchas veces es el peor ataque de ciberseguridad está relacionado con personas.
Clar, i aquí és on li volia fer la pregunta. A Mallorca, en general, si haguessin de posar una nota, suspenem o com anem? Perquè sembla que és una cosa que ens hi passen els altres, no? Han robat tantes dades de tal empresa i sempre per què ens hi passen els altres, però és que avui en dia tothom està digitalitzat. Suspenem o provem a Mallorca en quant a prevenció digital?
A ver, lo que está claro es que en nuestras islas, ¿no? Ya esa dependencia de las comunicaciones con todo el mundo, pues todo tiende a estar conectado y a digitalizado, y somos uno de los focos mayores, ¿no? Dentro de todo el mundo. Es verdad que recientemente, de hecho, el miércoles pasado presentamos la Estrategia Balear de Ciberseguridad, donde también, junto con expertos en ciberseguridad, el INCIBE, ¿no?, nos dijeron que las Islas Baleares representan el 2,27% de los incidentes de ciberseguridad gestionados a nivel nacional, ¿no? Entonces, estamos en una situación intermedia dentro del conjunto de comunidades autónomas. Pero precisamente presentamos esta estrategia de Baleares de ciberseguridad como una hoja de ruta, sobre todo ambiciosa, ¿no? Unos 20,5 millones de euros para mejorar, entre otras cosas, la ciberseguridad de empresas, las administraciones públicas, no solo la CAI, sino consejos insulares o entidades locales, y sobre todo refuerzo en la propia sociedad digital, ¿no? Baleares que mejoren en el tema de ciberseguridad.
I clar, és que quan te pateixes un atac, poses... El primer que pateix és la confiança dels teus clients i proveïdors, perquè diuen, uf, aquest... És que és molt més seriós del que sembla. I si li han robat les meves dades? I si tenen el meu NIF? I si tenen la meva facturació? És que és una qüestió ja d'imatge pública, ja no només de seguretat digital, sinó que molts de proveïdors i clients poden dir, jo amb tu no t'ho fer feina perquè, mira, tant... No és així. El gel manco dubtaria d'aquesta empresa.
Sí, lo que pasa siempre, ¿no? Siempre no recuerdo cómo era el dicho, siempre nos acordamos de Santa Clara cuando llueve o Santa Bárbara cuando llueve, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Que siempre nos acordamos de la parte ciber una vez que hemos sufrido algún ataque, ¿no? Precisamente estas labores de concienciación, ¿no? De la creación de del Centro de Baleares de Ciberseguridad, también hemos creado un observatorio como el evento de vigilancia y conocimiento, la ventanilla de asesoramiento como punto de apoyo al tejido empresarial y sobre todo el impulso al talento y a la formación y a la concienciación, son labores de prevención. Siempre es prevenir que estos ataques se puedan realizar. Una vez que se han hecho los ataques, pues evidentemente ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está el INCIBE con el 111, el 117, donde llamar para poder restablecer tus servicios, incluso hacer una denuncia, ¿no? Al fin y al cabo es un delito el tema de ciberseguridad, pero evidentemente mina la confianza de las empresas de Baleares, de las administraciones públicas, y lo que queremos es evitar eso, ¿no? Que el residente, incluso el turista, la persona que viene a trabajar aquí, mantenga una consciència de que en Baleares som una comunitat cibersegura.
Ara, mentre estàvem parlant, he fet el test que teniu a la pàgina web de Centre Balear de Ciberseguretat, com si fos jo una empresa, no? I, clar, me fa un crebull de recomanacions. Crea un inventari bàsic de tots els equips i programes, un pla bàsic d'actualització, un pla de formació mínima de ciberseguretat, has de fer un pla de conscienciació amb missatges simples sobre bones pràctiques, amplia la protecció incorporant un tallafocs, migra un servei corporatiu que tingui seguretat integrada, centralitza la gestió de comptes per evitar accessos no autoritzats, fes una programació fixa perquè les còpies se facin de manera regular. Clar, jo li he contestat de manera, no faig mai còpies de seguretat, i clar, me dona una sèrie de recomanacions bastant útils, i me diu, indicadors principals, processos, baix, personal normatiu, baix. És a dir, m'ha fet una sèrie de preguntes en aquests 15 minuts que anem parlant, i en el Centre Balear de Ciberseguretat se pot fer aquest qüestionari, perquè és que avui en dia és molt important, i totes les estafes que se fan normalment són a persones que no tenen aquesta formació, que no tenen un informàtic, persones majors, empreses que no tenen un informàtic que digui, perquè nosaltres de vegades aquí a IB3 hem de demanar permís a l'informàtic per... Sí, ja és. Això és lo seu, no? Que no tothom pugui entrar per tot, perquè si no seria un desastre. No ho troba, Sebastià?
Evidentemente, sí. La mayor parte de nuestro tejido empresarial es PYME y micropyME, ¿no?
Exacto.
Son esas personas que están más dedicados en trabajar a lo que se tienen que hacer más que en preocuparse de otras cosas, ¿no? Pues es precisamente este el Centro Baleares de Seguridad pone a disposición de esas empresas que, bueno, no tienen mucho tiempo, posibilidad de auditorías, esa ventanilla, ese observatorio, ¿no? El poder ayudar incluso con licencias gratuitas, como hemos comentado antes, para estas empresas, para poder proteger toda la parte digital, ¿no? Evidentemente, en un mundo donde todo ya está digitalizado, ¿quién no tiene una página web? ¿Quién no tiene un gestor de reservas, un CRM, un ERP? Todo está digitalizado a día de hoy, ¿no? Pero hay que seguir concienciando a tanto los ciudadanos como a las empresas de que la inversión en ciberseguridad no es dinero perdido, sino es una estrategia de futuro.
I tant, és com de tancar la clau del negoci o deixar obert. És exactament el mateix. Ja ho sabeu, el Centre Balear de Ciberseguretat a mi m'acaba de donar un 0,1 d'anes. M'he davallat l'informe perquè, clar, jo he posat que no tenia coneixements, que no feia res, com si, i el nivell de maduresa baix. I m'ha donat un 0,1, m'he davallat l'informe, i en el Centre Balear de Ciberseguretat podeu fer aquest test, aquesta eina d'autodiagnòstic, i sabreu quins punts podeu millorar, perquè és com deixar la porta de la botiga oberta. Així que, Sebastià González, director general d'Innovació i Transformació Digital, moltes gràcies per tots aquests consells i per conscienciar a tothom, pimes i micropimes, com ha dit vostè, que la seguretat digital és exactament el mateix que la seguretat del negoci. Hem de tancar en clau i dins la butxaca. Sebastià, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, Jaume, y simplemente remarcar que es algo muy sencillo, pero muy importante, de garantizar nuestra transformación digital, pero que tenemos también que ser una transformación digital segura.
Efectivamente. Muchas gracias, Sebastián. Ya lo sabeu, es com deixar la botiga o el portal de la vostra obert. Parau atenció. Ara, d'aquí un minut, se canviarà completament de terç. Saludarem a una professora que se jubila i que és molt estimada i molt coneguda. No vos mogueu.
Tres radios, Dial.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work.
like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
Segur que la nostra següent convidada recorda aquest tema de Supertramp, School, te puc veure de matins quan te'n vas a l'escola. 1980. Segur que la Miriam Fuentes recorda aquest temps d'escoltar Supertramp, perquè se jubila com a directora de l'Institut Antoni Maura. La Miriam, Miriam, com estàs? Bon dia. Com estàs, Miriam?
Hola, bon dia. Sí que ho record, sí.
És que, clar, com he vist, més al banco, així, som quintos, tan segur que te'n recordes d'aquest tema preciós de quan érem més jovenets. El Maura, sí, sí. El Maura és un dels instituts més coneguts i estimats de Palma, jo diria, de tota Mallorca. I tu vas arribar fa 34 anys com a professora d'anglès i has estat, sí, 20 anys com a directora.
Sí.
Com va ser la transició?
I 13 com a secretària.
Buah, mare de Déu, com va ser la transició? Perquè, clar, tu vas arribar de Salamanca. A Salamanca ja eres professora, a Salamanca.
Sí. Sí, ja duia 6 anys.
I per què es canvi? Per què de Salamanca a Mallorca?
Bueno, en Salamanca treballava en un centre concertat i després vaig fer l'oposició i com que encara no hi havia transferències, la vaig fer per la zona MEC i aquí era l'únic lloc on podia coincidir amb el meu homo i per això vàrem venir aquí.
Perfecte. Escolta, el Matías Vallès l'altre dia en el diari te deia obligatori demanar-te perquè te jubiles tan jove, no tens edat encara, o és que te vol dedicar a altres coses?
Bueno, sí, realment jo vull continuar però en segona fila. Jo crec que ja 20 anys d'estar al capdavant del centre ja està bé. Hi ha moltes persones que tenen molta capacitat que jo crec que ho faran també molt bé. I jo, pues, bueno, la meva experiència també la posaré al servici pues, de fer acompanyament d'altres directors novells o de fer xerrades, conferències, etc. Jo crec que això serà el que faré d'ara endavant.
És a dir, no te desvincularàs del tot de Maura o de la docència, no?
No, segur que no.
Home, és que...
Perquè realment no és que estigui cansada, o sigui, simplement és una nova etapa. I a més també, bueno, jo som terapeuta i també pues, m'agrada aquesta altra part.
Clar, exacte, que vaig llegir que també volia reprendre aquesta faceta. També tindràs temps per visitar la família que vaig llegir que la tenia repartida per tot el món. Això sí que és una família, un traveler family, no?
Sí, perquè realment sí.
La tens repartida per tot el món, la família?
Sí, perquè, bueno, tenc en diferents continents, perquè... la meva filla està a Austràlia, però bueno, tinc una germana als Estats Units, tinc un germà que també, bueno, són persones que viuen en diferents països, sí.
Mola de Déu, sí, per sí. Veure vos, per sopar de Nadal. Vaja, ara avui en dia ho podeu fer per videoconferència. I escolta, m'ho va cridar molt l'atenció que tens un màster en hipnosi i volia saber si això té aplicacions, per exemple, en el dia a dia, o si te serveix més a tu que de cara a els altres, o si te serveix també com a gestionar també les frustracions, els problemes del dia a dia. Per què te serveix a la feina on, si no l'has aplicat mai? O per què hipnosi? Per què?
Bueno, la hipnosi jo la vaig fer... És una cosa més que he fet, perquè, bueno, vaig fer Gestalt, vaig fer programació neurolingüística, he fet moltes coses. I quan feia, bueno, pues, tota aquesta investigació... Pues vaig trobar que era una eina més que era interessant. La hipnosi terapèutica, a vegades, bueno, se desconeix, però realment no és la hipnosi que nosaltres pensam de quan hi ha una fèria o hi ha una...
No, dels magos, no, ja t'entenc.
És una part que simplement és cercar a través de l'inconscient què és el que ens està preocupant o què és el que ens està impedint fer qualque cosa, continuar amb la nostra vida. I a partir d'aquí, pues, després poder fer una teràpia que no se fa a través de la hipnosi. La hipnosi simplement és una eina més per conèixer el nostre inconscient.
Bueno, pregunta d'Emilio. Tu fa 34 anys vas arribar aquí, ja eres professora a Salamanca, per tant, tens molta experiència. Pregunta obligada, com han canviat els alumnes en tot aquest temps? Has vist com faltes de respecte? S'ocupa el nostre dels pares que creant petits dictadors? O es maures un muntant a part que no has viscut aquestes situacions? Perquè la veritat és que no és el mateix que quan tu i jo érem petits avui en dia. Això, Míriam.
Hi ha molta diferència. La manera que se gestiona l'aula, per exemple, hi ha una diferència enorme. Abans s'entenia que el respecte era seure, callar i escoltar el professor. I això és un poc el que nosaltres fèiem, no? Ara, realment, ha canviat moltíssim. Hi ha un vincle molt més personal de l'alumne amb el professorat. Hi ha un vincle afectiu amb l'alumnat. I l'alumne pues, ja s'adreça al professor d'una altra manera, als seus companys també, i el respecte te l'has de guanyar d'una altra manera diferent. Realment, en les classes ara, no és que se cerqui que tothom estigui callat, se cerca que tothom estigui actiu, que tinguin la ment i a vegades el cos també actius, és a dir, que estiguin participant. I això jo crec que és el canvi més important. Ara les metodologies són molt més actives. Intentes que els alumnes estiguin fent feina en grup, que tinguin experiències de diferent tipus, que cerquin informació en diferents fonts, és a dir, és molt més actiu que abans.
I també crec que li vas dir a en Matías que els problemes emocionals dels alumnes han crescut, o jo no sé si és que avui en dia ho diuen, perquè per ventura, quan tu i jo estudiàvem, no dèiem res. I deien, és que li ha sortit el fill raret. I per ventura aquell nin tenia un problema. No sé si és que ara ho diuen o si realment han crescut els problemes emocionals dels alumnes. Tu què opines?
Jo crec que hi ha una... De les dues coses. Sí que crec que han crescut els problemes emocionals dels alumnes. A partir de la pandèmia nosaltres vam veure una diferència gran i sí que els problemes socials afecten moltíssim a l'alumnat i jo crec que sí que hi ha més problemes. Però també és vera que se detecten millor. Primer perquè, ja t'he dit, que hi ha una dinàmica molt més personal i, per tant, coneixes coses de la família, coneixes què preocupa als alumnes, abans, a lo millor, pues, no ho sabies. I també hi ha una gestió per part de l'alumnat mateix. És a dir, nosaltres, per exemple, tenim un programa de salut mental en la que formam alumnes que són referents d'altres alumnes i que detecten problemes que ens comenten a nosaltres perquè nosaltres puguem intervenir. També hi ha més persones en el centre dedicats a això, perquè nosaltres ara tenim, a part de que tenim dues orientadores, però tenim una psicòloga, que abans no hi havia.
Clar.
Per tant, sí que és, jo crec que és més fàcil detectar els problemes i, sobretot, tractar-los dins del centre.
També dius que a Sant Toni Maura encaixa gent que no encaixa a altres bandes, que se senten aguts. Vosaltres teniu esteu considerat un centre d'especial dificultat perquè teniu alumnes amb necessitats especials o d'un nivell socioeconòmic difícil. Jo no sé si això vos uneix més, no? Perquè jo sempre vos he vist com una família, tots els que...
Pues jo crec que sí que ens uneix més. És a dir, per a nosaltres la diversitat és un valor afegit. És a dir, comptam amb aquesta diversitat i, per tant, ens preparam per poder atendre amb una personalització de l'aprenentatge. A lo millor en altres centres, si només hi ha una persona que és diferent de la resta o dues, pues, a lo millor aquestes persones queden un poc més aïllades, però aquí és el que tu dius, o sigui, som com una família i intentem que cadascú trobi el seu lloc. I intentar cercar els valors que té cada persona.
Escolta'm.
Tant de professorat com d'alumnat, perquè també nosaltres sempre deim que hi ha molt de professorat que no havia encaixat en altres llocs i que aquí encaixa, perquè també fem una feina de trobar el lloc de cadascú.
Home, és que jo crec que a ser professor és com ser metge o jutge. És una de les coses més difícils que crec que hi ha en el món. Perquè, mare de Déu, has de tenir una mà esquerra, paciència, sabrà gestionar situacions. Jo vos tinc molt de respecte en els professors, en els metges i en els jutges, perquè dius, els que sou els que són els pilars fonamentals de sa societat. I jo no sé si hi ha gent que se crema, gent que sa burocràcia, perquè clar, vosaltres estàu fins a dalt de burocràcia i sou més, de vegades sou més administratius que docents, però jo no sé fins a quin punt hi ha gent que ho deixa anar, hi ha gent que se crema. Tu has vist companys cremats o que gent que digui, mira, escolta, me'n vaig a muntar una acadèmia. Ho has vist, tu, en això?
He vist molt pocs, perquè realment a lo millor tenim la sort de que el professorat que arriba al Maura ja és perquè li agrada aquest tipus d'alumnat i perquè li agrada aquest repte, no? Perquè al final és un repte, com tu dius. I nosaltres, al professorat, el formam també en tota la part emocional, que per això sobretot m'ha servit el jo formar-me com a terapeuta, perquè puc ajudar al professorat en tota la gestió de les emocions seves i de l'alumnat. I per tant, ja saben que és una part de la gestió que han d'afrontar cada dia. No només la transmissió de coneixements, sinó tota aquesta gestió d'aula i dels alumnes que implica un repte personal, sobretot als tutors. Nosaltres tenim els tutors normals d'un tutor d'aula, però a més tenim tutors individuals. I això vol dir que cada un dels professors que dan classe en un grup tenen un quants alumnes assignats com a per tutoria individual i coneixen molt la família, coneixen molt la situació de l'alumne, les dificultats, i l'alumne el té com a referent. I això jo crec que és important. I a més, entre els alumnes també hi ha referents, per exemple, de quart, que quan arriben els alumnes de primer, pues els agermanam i aleshores pues, tenen cura de l'alumnat que ha arribat, d'explicar-li com funcionen les coses, de si té qualque problema, i també així la informació també és fàcil de recollir.
Molt bona idea.
És a dir, que claro, si hi ha qualcú que no se sent bé, tot d'una nosaltres ho sabem.
Pregunta obligada a la darrera. Jo vaig anar a Lluís Vives, el director d'aquell temps, don Josep Maria Balaguer, se'n recorda de tothom quan me'l veu pel carrer. Tu tens 1.500 alumnes que van canviant cada any. Quanta gent te saluda pel carrer? Tu te'n recordes de tothom? Perquè és que jo no vos puc comprendre, els professors, la memòria que teniu. Tu te'n recordes de tothom?
Depèn un poc, perquè en el meu centre tenim estudis d'ESO i batxillerat, sí, presencials, però després tenim estudis semipresencials d'adults i tenim també FP de grau superior.
Exacte.
Els alumnes que venen cada dia, és a dir, els presencials, sí que els record. Els alumnes, potser, de semipresencial, només alguns. ¿Vale? Però sí, els de presencial sí, perquè convivim molt. Fem moltes activitats junts i convivim molt, i sí que els records, i sí que me recorden pel carrer. A vegades canvien tant, que ja no sé qui som, però tot d'una ja els identifiques.
En qualsevol cas, falten moltes Miriam Fuentes en aquest món que estimin tant la seva feina que tot, fins i tot jubilant-se vulguin seguir vinculades en aquesta meravella que és l'educació que seria de les persones sense els professors. Miriam Fuentes, directora de l'Institut Antoni Maura de Palma, te desitgem tota l'alegria del món i que facis tot el que tens planejat, i te dono gràcies perquè estic segur que per tot el que han dit de tu has estat una gran directora, i el que te queda per ensenyar. Míriam,
una
ferrada molt gran. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Bueno, nosaltres ara anirem a la nostra radiografia mallorquina a parlar d'una cosa seriosa a Manacor, des que mira la roca, xerrarem.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar del camí de la Roca de Manacor, pel qual lluiten un grapat d'entitats perquè sigui obert en el públic. Si estan fent unes obres per posar-hi una nova barrera, per impedir el pas dels veïnats per un camí que en els darrers anys s'ha convertit en un símbol de la lluita pel patrimoni col·lectiu de la capital de Llevant, de Manacor. Saludem en Sebastià Matabales, de la plataforma Procamins. Sebastià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, crec que va ser per Pasco que vareu fer una caminada. 800 persones. Molta gent demanant el mateix. És difícil que estigueu equivocats, no? 800 persones. No ho trobes?
Bé, nosaltres ja fa molts anys, de l'any 2006, que se va produir aquest tancament, ja el venim reivindicant. Hi ha hagut molt de moviments. Ja hi va haver el 2007, 2008, crec que el 2009 també hi va haver diferents excursions, que també van ser molt nombroses, reivindicant aquest camí.
És que en 20 anys hi ha hagut molts de bandes diferents, de diferents partits, i vosaltres heu demanat reiteradament que sigui declarat públic, però i ara és que ara el que demanau és la paralització immediata de les obres, perquè s'està infringint d'ells la llei de camins, no?
Bueno, nosaltres pensem que sí, perquè, de fet, mos costa que l'Ajuntament... Per això ha començat un expedient de recuperació i ha demanat uns informes a un tècnic damunt d'aquest camí. I nosaltres pensàvem que de manera cautelar les obres s'havien de paralitzades, perquè si no, com a conseqüència, pot tenir haver d'indemnitzar, per exemple, el propietari a l'hora de fer el dillevar les barreres, perquè aquestes barreres hauran estat posades en llicència.
Molt clar. Però és que l'Ajuntament vos diu que no poden negar l'autorització de les obres perquè el camí no s'ha declarat com a públic. Però, bueno, si fa 40 anys de vera, com és que ara no ves, o no ho posa, que no ves públic? Hi ha un catàleg de camins públics que digui que no és públic? Com està això, Sebastià?
Bé, hi ha un inventari de camins, hi ha un catàleg, i en aquest inventari el camí costa just parcialment. Costa banda i a banda de la Serra de Llodrà. El tema és que aquest catàleg està fet en el cadastre de l'any 58 i el cadastre de l'any 58 tenia com a objectiu una tasca impositiva cap als contribuents. No tenia com a finalitat de definir quins camins eren públics i quins no eren públics. I això va dur a que aquest camí no s'inclogués complet. Ara, a dins la memòria del poble, el poble tota la vida, tota la vida havien travessat, era un lloc molt comú per anar a fer espanxeritats, per anar a passar clarera i connectar amb l'antic oratori d'Escola de Jesús, que no se va acabar mai, allà on ja antigament hi havia hagut una capella més antiga i estava documentat que la gent sempre de temps immemorial hi havia anat.
Home, és que si hi ha una capella ha d'haver un camí, sempre ha estat així, per tant, això ja quasi vos podríeu aferrar en això. Heu recopilat molts de documents, a més, que demostrarien la titularitat pública del camí. No vos basau en lo d'ara, sinó en documents antics, també, no?
Bueno, documents antiquíssims. De fet, per exemple, en el diari, un setmanari que feia antigament a la Pobla, que és a Marjal, que sí. Ho feia un manacorí, que era en Joan... Era un nom complet. Ell ja cita, l'any 1907, que a la Roca, des de temps immemorials, s'hi anava a fer-hi panxeritats i fer-hi excursions, perquè hi havia una vista molt preciosa. En un amunt, quan va venir l'any 1916, també va anar a Serràtia, i ho va descriure.
Que curiós.
En el llibre Andanzas i paisatges espanyoles, una cosa així. Saps? La documentació que hi ha de l'ús d'aquest camí és una cosa continuada. No, hi ha fotografies que apareixen des de final del segle XIX fins al dia d'avui, pràcticament.
Una darrera cosa, Sebastià. Qui són els propietaris de les finques que l'estan tancant? Són manacorins? D'on són els dinoms?
Bueno, n'hi ha dos de manacorins i un que és de d'Inja.
I heu pogut parlar amb ells? Dir-los, escolta, és que això...
Bueno, amb un... En dos sí que hem xerrat. Amb un una vegada i amb l'altre hem xerrat. Som més antic, que eres el senyor de la germana amb aquesta, hem xerrat bastantes vegades.
I que...
Però no té interès, ja ho diu que m'ho comprin. El que li vol és que l'Ajuntament li compri. És a fi que no val res, perquè està aferrada a unes graveres, que ara, a més, hem de fer una altra graveres a la vora, està de vora la boca d'on tinc defens, saps allà, cada dia de matí, a les 6 de matí, les màquines se posen a pillar, i això, a nivell especulatiu, no val res, i el que val és que jo compri. I per això vol tancar, vol generar problemes.
Ja t'entenc. Bona, Sebastià. Plataforma per Camins, Gatma, sempre xerrem amb vosaltres. Qualsevol cosa que hi hagi de Camins... que són públics i que en el final, mira, Santa Maria, en el final fa poc han guanyat, ha hagut una sentència favorable. No fluixeu i moltíssima sort, i aquí queda feta aquesta demanda a l'Ajuntament de Manacor, a més si pot donar una mà i declarar públic aquest camí, que és l'excursió típica de tots els manacorins, fer el camí de la Roca. Sebastià Matamales, des de la plataforma Pro Camins, moltíssimes gràcies i molta sort, no fluixeu, gràcies, eh?
A d'altres, per donar-nos difusió i veu.
No en faltava d'altre. Sí. Moltes gràcies. Nosaltres ara falta un minut per rebre ja Anna Maria Antònia a Esquina. Ni bo i mogueu.
Tres ràdios, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
Si sona Forever Young, que falta poc per la una, i és dimecres, és que hem de saludar Anna Maria Antònia Esquines, en sosteu temps per Mallorca. Jove, com estàs, Maria Antònia?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
Què mos has preparat per avui? Vinga.
Mira, avui parlarem d'una cosa que està arrasant a xarxes socials, i estic parlant de les tendències de moda d'aquest estiu 2025, i és que TikTok i Instagram han convertit el carrer com a una passarel·la constant.
Busca en los armarios ropa de tus padres, mírate al espejo y póntela. Vístete a la moda como se lleva ahora.
Començant fort, Jaume, una de les tendències més vistes són els pantalons llarg de ratlles i colors vius. Mira com ben jo avui. No són...
Sí.
No molt... ho són del tot,
mira,
però...
és un estil... Estic de vacances, però amb estil.
Clar.
Perquè tu ara perfectament podries anar a qualsevol banda, però també podries anar a la platja.
Així et són peces molt còmodes, però amb molt de color, molt visuals i pensades per destacar. Després tenim les capes de punt molt lleugeres.
Capes sense estiu? Com sí. És això?
Sí, bé, no és que siguin les típiques capes de llana com per abrigar. Són fines, són més decoratives. És com la típica nit de vespre, nit d'estiu, que fa un pot de fresqueta i te portes això
sí.
per com a donar textura en el look.
Com un xal, que
sí.
de mon mare.
Exacte. I si parlem de les estrelles de moda que passegen ara per xarxes, són les Jelly Shoes.
Xus, sé que són sabates, però què vol dir això?
Jelly, a què te sona? Com a un grumer.
Un grumer. Sabates de grumer?
Són com a sabates fetes de material tipus de goma o plàstic així molt flexible, per això com a que li hauran posat aquí el nom, imagina, que sovint són transparents, com un grumer, o de colors vius. Recorden com a les sandàlies dels 90, però ara tornen com una peça trendy. Això vol dir que es du en el dia a dia. No són les típiques espardenyes que jo li dic escarpins o no, sí, els escarpins. No són per la mà, són pel dia a dia. I, a més, molt de pits ho combinen amb faldilles de lluentons.
Però lluentons no són més de vespre, de dia també.
Jo també ho pensava, Jaume, t'ho he de dir. Jo no m'hi veig amb una falda groga en lluentons i després una camiseta bàsica blanca, però ara es porten sense esperar en el vespre. O sigui, és com a barrejar l'estil casual amb brillantor. No sé, és una tendència que... Hi ha pits que hi ha tendències que no entendré i no seguiré, perquè no me semblen bé.
Ja passa
no me queden bé a mi, després se'l posa una amiga meva i li es queda superbé. Però no és el meu cas. Què més? En dit faldilles, en quant a pantalons. Ara s'usen aquests pantalons que se diuen bombachos.
Sí.
És com que tenen aquesta forma de caganers però no arriben a ser del tot, perquè tenen avall d'estormell un elàstic i no és ample, la punta, més estreta.
A mi me semblen com de conte o de rondalla mallorquina.
Totalment.
No sé, ja hi hagria. A mi no m'han agradat mai, A mi no m'han agradat mai.
Són amples, amb aquesta goma a la cintura i en el turmell, i són còmodes, t'he de dir, però si, per exemple, qualque dia dus una sabata que no t'acaba d'agradar, si veu de ple. Això ha d'anar un poc alerta. En quant a estampats, he vist que estan molt presents els lunars.
Lunars, mare de Déu. Això sempre va i ve. Això
a mi
revifa.
No m'agrada.
A mi tampoc. I mira que també hi va haver una època en els 80 que també se duia com a ses camies i no l'han de rotllo Manolos, no?
Sí.
No sé què vol que te digui.
Jo me'n recordo...
Sa filla d'abril.
Com un estil més flamenc, d'així d'allà per la península.
Sí.
I en el meu dia a dia, després m'acosta molt combinar-ho, perquè m'agrada anar de colors i si jo agaf una camiseta amb això, és com, ara ja no li puc ficar respús.
No, exacte.
Blanc, negre, bàsic, ja està.
Sí,
no li puc posar respús.
Una cosa tan estampada, ho has de dur amb una cosa més bàsica possible. No pot mesclar dos estampats.
I no t'ho perdis, Jaume, que no és que siguin bàsics blancs i negres. Ara es combinen en colors més forts com el groc. O sigui, per ventura és una camiseta groga i després li fiquen els lunars de color marró. Perquè diuen que ara el marró i el groc a les colors d'estiu. M'aparé perfecte, però per separat i fora estampat, perquè si no...
Sí, és que...
No ho trobes?
Home, mira, jo, per exemple, vull tocar una camiseta que tendria com un groc, per això és un bon negre, vermell, però és com una camiseta que imita que està bruta, que ha de semblar, però està feta aposta, però hi ha un groc marró. No ho sé, no ho veig.
Jo tampoc, però
hauria de ser una cosa molt informal.
Cada persona, bé, jo mira, ara duc ses ungles grogues, però no m'hi fic puntets.
Sí, però perdona, no t'hi poses puntets, però, per exemple, els calçons que dus, clar. Es diu, saps?
Sí, tot de verda.
Clar, no, però què hi diu? Set sabates en sa camiseta. No, clar, però és que no importa mesclar moltes coses.
No me n'adoni, estic complint amb ses tendències, ara que ho veig, jo.
No, clar, com menys és més. Ara ho direm d'aquí una estona amb una altra cosa, perquè menys sempre és més, sí.
De fet, si xerrant de complements, ara està molt vist els casquets.
Casquets? Això no. Que és per anar amb moto.
No són ni de moto, ni de bicicleta, ni molt manco. Són com a petits barrets que van ben ajustats al cap, que per la típica... El típic barret que se posen per cuina, perquè no caiguin els cavalls en el menjar.
Bueno, sí.
Com a
de ses hosteses de bol antigues.
Sí, però ara s'usen com a tipus de gorra així retro, amb brillants, no sé. Donen un top molt fashion sense exagerats. Diuen que com a que ajuda si dus un outfit, com diríem, un atuendo, un vestuari més bàsic, li poses barret i ja és com a...
Sí.
Que li dona aquest toc
ja
més divertit, saps?
Sí.
Però
després... Per posar un puntet. Sí,
després
per posar
jo
un puntet
m'ho he provat, Jaume, te queda una duro... marca.
A veure, sí, això és com el casc de la moto, no vas amb moto, tu?
Sí.
I de, quan el casc de la moto t'apret aquí, arribes, sí, que sembla que vens de la plaer de prendre el sol amb un casc, efectivament.
I si seguim en complements, els mocadors són clau, per lo que he vist. O sigui, no són els típics mocadors que se va posar de moda l'any passat, que se'l posen en el coll, ni fins i tot en el cap. Ara s'usen a la cintura.
Sí, això ho havia vist jo en els 80, sí.
En lloc de posar cinturons, se posen com un costadet, un mocador...
Sí, senyor.
...damunt els texans o coses així. Jo encara no ho he provat,
això. Jo això ho havia vist, hi havia un tipus de moda que se deia sleazy. Te sonarà, per exemple, com anaven vestits els Guns N' Roses, no?, que duen molt de mocadors. I, per exemple, si tu duies una lliqueta de pell, la perfecto, que se diu, la típica, en el costat i formaves un mocador. Això sí que en els 80 i 90 estava de moda, però, vamos, estan parlant tota l'estona de reciclar i reciclar i reciclar peces.
Millor.
Està molt bé, eh?
Així pots anar a l'armari dels teus pares,
sí,
no?, i agafar coses
sí,
que s'usaven abans.
Sí, clar que sí.
I finalment, una cosa més que he vist per xarxes en quant a complements són les típiques pulseres, braçalets, però en lloc de safines, de cadenetes dorades o platejades, són amples, les típiques que fan un runaway pes en l'ànima,
per
en
no
el braç.
Si ve una convidada amb aquests aquí a l'estudi, li han de dir, per favor, vai
no
alerta
pois...
a no pegar en sos, sí, en sos anells, perquè això és un problema que tenim a la ràdio sempre.
Exacte.
Quan ve una convidada amb braçalets, clanc, 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 que se sent com si fos un picarol.
Sí, 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 són amples, de colors i molt exagerats, molt visibles, però clar, a pics no tot és el que diuen a xarxes. Això és com un apunts que he anat agafant de plataformes, Instagram, TikTok i demés, per poder corroborar-ho. He xerrat amb Andrea Gálvez, que és dependenta d'una tenda de roba i amant de la moda, perquè me digui men si és vera o no.
Si hablamos de las tendencias de moda que más estamos viendo este verano, 2026 sería una palabra que lo define y es personalidad. Para las chicas están triunfando muchísimo los vestidos fluidos, los conjuntos de lino y los colores más suaves, como el amarillo mantequilla, que sería yo el que más destacaría, pero también vemos mucho el azul cielo o el rosa empolvado. También estamos viendo el regreso de los lunares, que ya aparecieron en las tendencias de invierno y vuelven ahora este verano en vestidos, en faldas y blusas. ¿Qué hace esto? Pues le da un toque muy mediterráneo y muy femenino a los looks. Y los complementos este verano tienen cada vez más protagonismo y ayudan a transformar ese look básico que vamos a usar en algo que sea pues mucho más especial.
Ho han pogut sentir, les xarxes en aquell moment no anaven tan errades.
Sí,
més
cert.
O manco, són els colors que hem dit, els teixits, sí, que hem dit... Però ara m'agradaria jo, Jaume, seure... també a la moda, però jo, el meu germà, vull que vagi a la tendència. Jo no sé si has per ventura trobar qualque cosa.
Sí, bé, jo tinc el meu propi estil, tu ja ho saps. Jo sempre vaig en texans, les sabatilles esportives made in Spain i camisetes relatives a rock and roll, o mecànica i cotxes. Però, independentment d'això, jo sé que en moda masculina la tendència és el que han dit abans. Clarament, comoditat elegant. És a dir, per exemple, peces de lli... així molt fins, sí, molt frescos.
Bé, és típic, estic arreglat però podria anar a la platja.
Lo mateix que t'he dit jo fa una estona,
que
tu ara mateix podries anar a dinar amb el rei i també podries anar a la platja.
Clar que sí.
I també s'aduen fins i tot una cosa que un temps era impensable, sandàlies, però amb un look arreglat, sí, no? Que això, anteriorment, que tu vas arreglat i fas sandàlies, però...
Sí, 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 sí.
Bé, els xors per damunt dels genolls segueixen molt forts. A mi m'agraden per davall. Jo tots els temps per davall dels genolls. Tots.
A mi m'agrada aquesta tendència, no me desagrada, perquè si van per damunt dels genolls crec que se diuen com a ciclistes, com quan duim
el
culot.
Sí, per això no m'agraden, ja. Jo els atenc tot per davall dels genolls.
Per ventura són un poc més incòmodes. També he vist camisetes teixides, tipus punt fi artesanal, que també triomfa molt, així com en transparència, i sobretot se cert que són ben fresquetes.
Clar, és un aire com relaxat, però cuidat. És a dir, arreglar per informar, no?
Sí.
Com deia aquella. I tot el look monocromàtics també són molt virals. A mi, particularment, jo no m'atreviria, perquè tot del mateix color...
Jo
tu...
tampoc. No, però és un poc avorrit per l'estiu. Mira, vaig de verda, de groga, però per aventura sí que veuré que són peces que agafes i dius, tenc el conjunt fet, no he de pensar pus.
Ja, tot beix, tot blau, molt net visualment, però... I els collars per homes, això sí, minimalista. Jo
no són com el braçalet de color gran, no?
No, jo sempre que n'aduï molt fin, molt fin, molt fin. Sí. Del que dèiem abans, menys el mes. I en resum, aquest estiu, la moda de les xarxes és una que... mescla de comoditat, colors vius i molta nostàlgia. A més, si l'Andrea Gálvez també mos ho confirma.
En cuanto a los chicos, las prendas estrellas, bueno, se repiten más o menos cada verano, pero nos repetimos, son las camisas de lino, los pantalones amplios y las camisetas de corte oversize. Se llevan mucho los colores neutros, como el beige, el blanco roto, y también se está viendo mucho el verde oliva. Y vuelven los zapatos más retro y mocasines. Y si hablamos de tendencias más virales que se están viendo en TikTok, pues tendríamos la estética mediterránea que está por todas partes. A nosotros nos viene muy bien viviendo en la isla, entonces vemos muchísimos vídeos inspirados en moda en veranos de Mallorca, Ibiza o la costa española.
Mos hem oblidat d'aquests crop tops amples que ara s'usa, jo això no ho sabia.
Crop top, uf, això me dona per un altre programa.
Però una ja cosa clara sí que la sabem, Jaume. La roba ja no només roba, és una forma d'expressar-se i de contingut. Cada persona sí. D'una cosa depenent de la personalitat que té.
Efectivament, si no sortiu a les plataformes no existiu. Salut a tots, gràcies Maria Antònia, fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.